Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. La Conferència Episcopal Espanyola celebra des d'aquest matí fins divendres a Madrid la seva assemblea plenària número 124. Durant aquests dies es renovaran tots els càrrecs per als propers 4 anys, excepte el de secretari general, que té un mandat de 5. I a aquesta hora ha de començar el discurs del president de l'Episcopat, el cardenal Joan Josep Omella, que farà la seva última intervenció pública abans de deixar el càrrec, ja que no pot ser reelegit en haver complert els 75 anys. Concretament, els bisbes triaran president, vicepresident, els membres de la comissió executiva, els presidents de les comissions i subcomissions episcopals, el president del Consell Episcopal d'Afers Jurídics i tots tres integrants del Consell Episcopal d'Economia. Unes eleccions que començaran aquest dimarts al matí amb la votació de nou president. Estarem molt pendents. Més qüestions. El Partit Popular ha registrat aquest matí al Congrés dels Diputats un escrit on demana la dimissió immediata de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. El portaveu dels Populars al Congrés, Miguel Tellado, assegura que fan aquest pas per higiene democràtica arran de la vinculació d'Armengol al cas Coldo.
Que Armengol está haciendo un daño enorme a la Cámara, al Congreso de los Diputados, devaluando el prestigio de una institución que tiene que estar muy por encima de todo esto. No puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. No está capacitada ni ética ni política ni moralmente, y por eso Francina Armengol, lo antes posible, tiene que abandonar la presidencia del Congreso.
Tellado argumenta que l'expresidenta de les Illes va pagar mascaretes inservibles, sabent que totes eren una estafa. Segons els populars, tots aquests diners van acabar pagant els cotxes dels implicats de la trama Coldo. Per això creuen que Armengol no pot seguir sent la tercera autoritat de l'Estat. I en plana econòmica, Espanya registra el millor febrer de la història i suma 103.000 afiliats més, i l'atur baixa en 7.452 persones. A Catalunya, l'atur registrat recula en prop de 700 persones i se situa en 346.373 persones el segon mes d'aquest any. Després de 4 mesos a l'alça, el total de desocupats ha caigut un 0,2%, això en comparació al mes de gener, i el total d'apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació era de 4.915 persones menys que ara fa un any. Es tracta, de fet, de la quantitat més baixa en aquest mes de febrer des del 2008, quan hi havia 290.912 persones. I pel que fa a l'ocupació, durant el segon mes de l'any s'han creat 23.637 llocs de treball. Això és un increment del 0,6% després de 3 mesos seguits de caigudes. I en percentatges, Catalunya se situa a la tercera creació d'ocupació per darrere de les Illes Balears i de Múrcia. I al País Valencià, més qüestions. Consternació per la mort de 3 persones, una d'elles menor d'edat, a l'incendi d'un habitatge aquesta matinada a l'Avinguda Mariners de la Vila Joiosa. Això és Alacant. 15 persones més han resultat ferides. L'Ajuntament ja ha declarat 3 dies de dol oficial, un edifici que té 24 plantes, i per això també s'han hagut de desallotjar un gran nombre de persones, al voltant d'un centenar, i d'altres s'han confinat per evitar la inhalació de fum. I a casa nostra, a Pineda de Mar, els bombers han donat per extingit aquest matí l'incendi en un càmping situat al costat del carrer Barcelona. El foc ha cremat 17 bungalows i una trentena més han quedat afectats. No hi ha hagut ferits, ja que aquest càmping estava tancat per temporada. Unes flames que també han cremat un vehicle que estava estacionat a l'exterior. Els bombers hi han treballat amb 16 dotacions durant tota la nit. Les 11 i gairebé 4 minuts. Esports. Avui els serveis mèdics del Barça faran més proves a Pedri i Frenkie de Jong després de les lesions que van patir ahir diumenge en el duel contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, un partit que el Barça va empatar 0 i que va impedir retallar distàncies amb el Real Madrid. Els blaugranes van tornar a protagonitzar un partit gris, sense gols i tampoc sense intensitat. L'entrenador Xavi Hernández parlava de falta de confiança per guanyar aquest match.
El vestuario está afectado cuando no gana y además sabiendo que era una oportunidad muy buena hoy, ¿no? No, la palabra quizá no es ambición, que la he dicho antes, sino de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo, ¿no? Que había salido muy bien en los últimos partidos, ¿no?
Amb aquest empat, el Barça es manté tercer a la classificació amb 8 punts del líder i a un del Girona, que va perdre a Mallorca, però es manté com a segon classificat. I d'altra banda, el contrapès a la decepció per les lesions a Frenkie de Jong i Pedri se situa Ferran Torres, el davanter valencià, està a un pas de tornar amb l'equip i podria disputar alguns minuts divendres mateix en el partit contra el Mallorca. També podria tornar aviat Marcos Alonso. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà al punt de les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Tot seguit els deixem amb la caravana i Joan Trias pendents d'aquest últim discurs del cardenal Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
5 minuts que passen ara mateix de les 11 del matí. A aquesta hora connectarem amb la Conferència Episcopal per seguir, com us dèiem, des de primera hora d'aquest programa i d'aquesta emissora, amb el darrer discurs del cardenal Joan Josep Omella i arquebisbe de Barcelona, també, evidentment, president de la Conferència Episcopal. Darrer discurs com a president de la Conferència del cardenal Omella, que de seguida prendrà la paraula en aquest plenari de la Conferència Episcopal. De moment, que estan pregant tots els bisbes que pertanyen a aquest plenari de la conferència, pendents del que dirà en el seu discurs de comiat com a president el cardenal Joan Josep Omella, un discurs que ha de començar res en breus minutets, segur que l'escoltarem i que el seguirem de manera íntegra des de la caravana de Ràdio Estel, des d'aquesta emissora, com no podia ser d'altra manera. De seguida connectem cap a la conferència, anem a publicitat i de seguida escoltem el cardenal.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 10 minuts que passen de les 11 del matí, la Conferència Episcopal Espanyola celebra des d'aquest matí fins divendres a Madrid la seva assemblea plenària número 124. Durant aquests dies es renovaran tots els càrrecs per als propers 4 anys, excepte el de secretari general, que té un mandat de 5. A aquesta hora ha de començar el discurs del president de l'Episcopat, el cardenal Joan Josep Omella, que farà la seva última intervenció pública abans de deixar el càrrec, perquè no pot ser reelegit en haver complert aquests 75 anys d'edat. Mentre estem pendents que agafi el torn de paraula el cardenal Joan Josep Omella, Ignasi Miranda, molt bon dia.
Molt bon dia. A punt d'escoltar el cardenal Omella després de la pregària de tèrcia, que és l'inici de la plenària, pròpiament.
Mira, ja el tenim, cardenal Joan Josep Omella.
Queridos cardenales, arzobispos y obispos, querido monseñor Román, encargado de negocios de la Nunciatura, personal de la Casa de la Iglesia, periodistas, hermanos y hermanas que estáis escuchando o leyendo este discurso. Durante estos años de presidencia de la Conferencia Episcopal Española, en mis discursos inaugurales he tratado de compartir una mirada reflexiva de la realidad, animando a trabajar juntos para construir entre todos una sociedad más libre, más justa, más en paz. Al llegar al término de mi mandato y pasar el relevo a mi sucesor, quisiera dirigir mi mirada preferentemente a nuestra vida de pastores de la Iglesia. Primero, tiempo de Cuaresma. Iniciamos esta asamblea plenaria en medio de la Cuaresma. Como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje de este año, la Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Y es en el desierto donde descubrimos privilegiadamente al Dios que educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Pero lamentablemente persiste en el mundo el clamor de tantos hermanos oprimidos. Por eso el Papa nos hace reflexionar y preguntarnos si ese grito nos llega, si realmente nos conmueve. El Papa Francisco nos recuerda que nos hace bien contemplar a Jesús que sale al encuentro de la humanidad herida. Jesús, verdadero rostro del Dios Padre, nos libera de la idea de un Dios distante, frío e indiferente ante nuestra suerte. Él, después de haber enseñado en la sinagoga, sale para que la palabra que ha predicado pueda alcanzar, tocar y sanar a las personas. De este modo, nos revela que Dios no es un amo distante, sino un Padre lleno de amor que se hace cercano, que visita nuestras casas, que quiere salvarnos y liberarnos. Él quiere sanar todo mal del cuerpo y del espíritu. Se hace cercano para acompañarnos con ternura y para perdonarnos. Cuando descubrimos el verdadero rostro del Padre, nos sentimos llamados a ser portadores de la esperanza y la sanación de Dios. Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad. Consciente de esta esperanza que ansía el mundo, el Papa Francisco ha convocado el jubileo del 2025 bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Pensando en esta esperanza que hemos de ofrecer al mundo, os animo a dirigir la atención a un documento del Magisterio que es fundamental para el ejercicio del ministerio episcopal que nos ha sido confiado. Me refiero a Pastores Gregis, la bellísima exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, publicada poco después del jubileo del 2000. Dicha exhortación lleva por título El obispo, servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo. Han transcurrido casi 25 años desde aquella fecha, pero nos anima un mismo impulso, llevar esperanza a un mundo que camina falto de ella. Hermanos, si somos servidores del Evangelio de Jesucristo, sembremos la esperanza que el mundo necesita. Si el momento de la publicación de Pastores Gregis el 16 de octubre del 2003, estuvo marcado por el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, hoy observamos con dolor cómo la polarización, la desigualdad y la violencia avanzan en el mundo. El Papa San Juan Pablo II nos recordaba entonces que nosotros, los obispos, como pastores y verdaderos padres, con la ayuda de los sacerdotes y de otros colaboradores, tenemos el deber de reunir la familia de los fieles y fomentar en ella la caridad y la comunión fraterna. Aunque se trate de una misión ardua y difícil, nadie debe desalentarse. Y nuestra misión sigue siendo hoy ofrecer a todos los fieles y al mundo entero esta esperanza. Una esperanza fundada no solo en lo que se refiere a las realidades penúltimas, sino también y sobre todo a la esperanza escatológica, que supera todo lo que el corazón del hombre jamás haya podido imaginar y que en modo alguno es comparable a los sufrimientos del tiempo presente. Una esperanza que toma su fuerza de la certeza de la voluntad salvadora universal de Dios y de la presencia constante del Señor Jesús, el Emmanuel, siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, yo como vosotros soy muy consciente de que para poder transmitir esta esperanza es necesario que nosotros la vivamos, la custodiemos y no dejemos que nada ni nadie nos la robe. Y todos sabemos que solo con la fuerza y el consuelo que provienen del Evangelio, el obispo consigue mantener viva la propia esperanza y alimentarla en quienes han sido confiados a su cuidado como pastores. Se trata de una esperanza que solo puede fundarse en la palabra, los sacramentos y la vida de continua oración y relación con la Santísima Trinidad. Punto segundo. Año de la oración. En el marco de la preparación del jubileo del 2025, el Papa Francisco ha convocado providencialmente para este año 2024 el año de la oración, bajo el lema «Enséñanos a orar», que recoge aquella petición de los discípulos dirigida a Jesús, porque todos hemos comprobado en nuestra experiencia como pastores que una de las mejores maneras de alimentar la esperanza de nuestros hermanos es enseñarles a orar. Todos, en cada una de nuestras diócesis, asistimos a un creciente deseo de vida espiritual y a un redescubrimiento de la oración. Necesitamos aprender a orar, y el verdadero maestro solo puede ser uno, Jesús, el Hijo de Dios, que con la oración del Padre Nuestro renovó para siempre la oración humana. En este sentido, nos dice el Papa Francisco, me alegra pensar que el año 2024 que precede al acontecimiento del jubileo pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. En efecto, como nos decía San Pablo VI, la Iglesia ha de ser maestra que enseñe e introduzca a los fieles en el arte de la oración. Es pues un momento privilegiado para redescubrir el valor y la necesidad de la oración diaria en la vida cristiana. El año de la oración, nos dice el Papa, pretende ser un oasis al abrigo del estrés cotidiano, un espacio donde la oración se convierta en alimento para la vida cristiana de fe, esperanza y caridad. ¿Y qué puede ayudarnos a vivir mejor esta llamada a cultivar la vida de la oración? Os anuncio al respecto que la Conferencia Episcopal, a través de la Biblioteca de Autores Cristianos, está colaborando con el Dicasterio para la Evangelización en la edición y la difusión de la colección de 8 volúmenes que lleva por título Apuntes sobre la oración. Otro instrumento que nos puede ayudar a crecer en nuestra vida de oración es la meditación de las 38 catequesis impartidas por el Papa Francisco desde el 6 de mayo de 2020 al 16 de junio de 2021. Estas catequesis toman en consideración diversos momentos de la oración y pueden ser releídas tomando de ellas sugerencias útiles y preciosas. Ya el entonces cardenal Ratzinger nos recordaba que debemos estar impulsados por la santa inquietud de querer llevar a todos el don de la amistad con Cristo. Un amor, una amistad que Dios nos ha regalado para que llegue también a los demás. Nos decía textualmente, cito, «Vayamos y pidamos al Señor que nos ayude a dar fruto, un fruto que permanezca. Solo así la tierra se transforma de valle de lágrimas en jardín de Dios». Anunciar a Jesucristo y su Evangelio es una misión que nos incumbe a todos, fieles, hermanos y hermanas de la vida consagrada, así como a los ministros ordenados. Todos somos corresponsables, pero a los obispos nos corresponde singularmente una misión de impulso y coordinación en estrecha colaboración con los presbíteros y diáconos. Transformar este valle de lágrimas en un jardín de Dios es una tarea preciosa, una misión que solo podremos llevar a cabo si caminamos unidos a Dios y en comunión los unos con los otros. Como ya he dicho en otras ocasiones, asistimos agradecidos a una verdadera primavera del Espíritu Santo en nuestra tierra. Descubrimos cómo el Espíritu Santo está removiendo el corazón de los fieles con multitud de iniciativas de nueva evangelización. En este contexto, hace unos días vivíamos con enorme gozo la celebración del Encuentro Nacional sobre el primer anuncio bajo el lema Pueblo de Dios unido en la misión y la clausura del Congreso La Iglesia en la Educación, iniciado en septiembre de 2023. Tercero, elegidos para servir. El inicio de esta asamblea plenaria viene marcado por una bella e importante labor de colegialidad episcopal, la elección de los hermanos que deberán realizar los servicios de presidencia y vicepresidencia de la Conferencia Episcopal, así como la elección de los responsables y miembros de las diversas comisiones y subcomisiones episcopales. Pensando en el servicio a la comunión y a la misión evangelizadora que tiene nuestra Conferencia Episcopal, así como de ayuda al ejercicio colegiado de nuestro Ministerio Episcopal, creo que puede ser interesante compartir con vosotros algunos de otros aspectos que San Juan Pablo II propone a nuestra consideración en Pastores Gregis. El nuestro es un ministerio bellísimo, una respuesta a la misma llamada que Jesús hizo a los doce. San Juan Pablo II nos recuerda que las funciones del obispo no se deben reducir a una tarea meramente organizativa, sino que la transformación ontológica realizada por la consagración como configuración con Cristo requiere un estilo de vida que manifieste el estar con Él. Cuando nos sintamos abrumados por la gran cantidad de problemas y tareas urgentes en nuestro ministerio, sería bueno detenerse y meditar sobre estas sabias palabras del Papa San Juan Pablo II. Cito: «El fundamento de toda acción pastoral eficaz no reside acaso en la meditación asidua del misterio de Cristo, en la contemplación apasionada de su rostro, en la imitación generosa de la vida del buen pastor? Si bien es cierto que nuestra época está en continuo movimiento y frecuentemente agitada con el riesgo fácil del hacer por hacer, el obispo debe ser el primero en mostrar, con el ejemplo de su vida, que es preciso restablecer la primacía del ser sobre el hacer, y más aún, la primacía de la gracia, que en la visión cristiana de la vida es también principio esencial para una programación del ministerio pastoral. No olvidemos nunca que la misión le pertenece a Dios. Nosotros solo somos sus colaboradores más directos, llamados a trabajar en comunión con Él y entre nosotros. En efecto, el obispo, según San Juan Pablo II, es el primero que en su camino espiritual tiene el cometido de ser promotor y animador de una espiritualidad de comunión. Debe esforzarse incansablemente para que esta espiritualidad sea uno de los principios educativos de fondo en todos los ámbitos en que se modele al hombre y al cristiano. Y en este sentido nos recuerda San Juan Pablo II: para un obispo cultivar una espiritualidad de comunión quiere decir también alimentar la comunión con el romano pontífice y con los demás hermanos obispos, especialmente dentro de la misma conferencia episcopal y provincia eclesiástica. Además, para superar el riesgo de la soledad y el desaliento ante la magnitud y la desproporción de los problemas, el obispo necesita recurrir de buen grado no solo a la oración, sino también a la amistad y a la comunión fraterna con sus hermanos en el episcopado. Abundando en este tema, San Juan Pablo II nos recuerda que las relaciones recíprocas entre los obispos van mucho más allá de sus encuentros institucionales. Nos invita, pues, a ser bien conscientes de que la dimensión colegial de nuestro ministerio ha de impulsarnos a practicar entre nosotros, sobre todo en el seno de la propia conferencia episcopal, las diversas formas de hermandad sacramental, que van desde la acogida y consideración recíprocas hasta las atenciones de caridad y la colaboración concreta. Y añade, toda acción del obispo realizada en el ejercicio del propio ministerio pastoral es siempre una acción realizada en el colegio, sea que se trate del ministerio de la palabra o del gobierno de la propia iglesia particular, o bien de una decisión tomada con los demás hermanos en el episcopado sobre las otras iglesias particulares de la misma conferencia episcopal, en el ámbito provincial o regional, siempre será una acción en el colegio, porque además de empeñar la propia responsabilidad pastoral, se lleva a cabo manteniendo la comunión con los demás obispos y con la cabeza del colegio. Según la citada Pastores Gregis, estas consideraciones obedecen no tanto a una conveniencia humana de coordinación, sino a una necesaria preocupación por las demás iglesias que deriva de la ordenación episcopal, por la cual pasamos a estar integrados y a formar parte de un cuerpo o colegio. De modo que cada obispo es simultáneamente responsable, aunque de modos diversos, de la iglesia particular, de las iglesias hermanas más cercanas y de la iglesia universal. Aun consciente del riesgo de resultaros reiterativo, dejadme insistir recordando lo que nos dijo al respecto el Papa San Juan Pablo II. Viviendo la comunión episcopal, cada obispo ha de sentir como propias las dificultades y los sufrimientos de sus hermanos en el episcopado. Para reforzar esta comunión episcopal y hacerla cada vez más consciente, cada uno de los obispos y las conferencias episcopales han de examinar cuidadosamente las posibilidades que tienen sus iglesias de ayudar a las más pobres. Sabemos que dicha pobreza puede consistir tanto en una seria escasez de sacerdotes u otros agentes pastorales como en una grave carencia de medios materiales. Nuestra querida conferencia episcopal avanza como la Iglesia Semper Reformanda, depurándose continuamente en el servicio a la comunión entre las diversas iglesias. Las conferencias episcopales con sus comisiones y oficios existen para ayudar a los obispos y no para sustituirlos, y menos aún para constituir una estructura intermedia entre la sede apostólica y cada uno de los obispos. Las conferencias episcopales expresan y ponen en práctica el espíritu colegial que une a los obispos y, por consiguiente, la comunión entre las diversas iglesias, estableciendo entre ellas, especialmente entre las más cercanas, estrechas relaciones para buscar un bien mayor. La acción colegial de la conferencia episcopal se articula y se implementa a través de los hermanos a los que conferimos la autoridad de la coordinación y por medio de las comisiones que marcan el rumbo de los aspectos más sustantivos de nuestro ministerio. La elección de estos servicios responde a un discernimiento de gran responsabilidad colegial que hemos de ejercer con la mirada exclusivamente puesta en el mayor bien del pueblo de Dios y en la recepción de los indudables carismas personales con los que el Señor ha enriquecido a nuestro colegio episcopal, para la mayor utilidad de todos, con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias. En nuestra misión de servicio a las iglesias que peregrinan en España, siempre cum petro es sub petro, y quiero decir una vez más, que la conferencia episcopal está y quiere estar con el pastor, que es el Papa, que él, para nosotros y para toda la Iglesia, es el dulce Cristo en la Iglesia, siempre con Petro en su Petro, y lo rechaco para que nadie lo dude, no se nos oculta la gravedad de la hora presente de proceder con generosidad y resolución colegial a la reforma de nuestros seminarios. La calidad humana, evangélica y pastoral de nuestros presbíteros marcará la guía y el aliento de nuestras comunidades cristianas que luchan por apostar por las bienaventuranzas como el verdadero camino del amor cristiano y humano. Ningún motivo puede distraernos de esta empresa que no podremos llevar a puerto sino desde el dilatado horizonte del bien común. Cuarto, gratitud. Tras un tiempo ejerciendo la responsabilidad en el servicio a la comunión de la Iglesia que peregrina en España, cedo el testigo que recibí del cardenal Ricardo Blázquez. Quiero daros las gracias a todos vosotros, hermanos obispos, y a todo el personal que trabaja en esta casa por vuestro apoyo, colaboración y comprensión durante estos 4 años de servicio. Ha sido una bella etapa en el camino que hacemos juntos hacia la meta en la que nos espera un premio impresionante. Y con la ilusión de lo que está por llegar, dejadme compartir con vosotros las palabras de San Pablo que resuenan ahora en mi alma. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios, ganar el premio al que Dios nos llama, que es a recibir por medio de Cristo. Aunque más que correr, prefiero suavizar la impulsibilidad de San Pablo y decir, caminamos hacia la meta. Porque si echáramos a correr, seguramente nos podríamos dejar a mucha gente por el camino. Caminamos pues juntos, sinodalmente, guiados por el Espíritu Santo que inspira y conduce a la gran familia de la Iglesia y que habla a todos los fieles que permanecen unidos en oración. Solo seremos creíbles si vivimos esa comunión que nace del Espíritu Santo. Caminemos sin prisa, siempre unidos, cohesionados, mirando hacia adelante. San Pablo, como también nos ha dicho Jesús, nos invita a no mirar atrás, sino siempre adelante. Miremos adelante dejando el pasado en manos de Dios. Por eso os pido que disculpéis mis errores y sigamos avanzando unidos en el camino que nos lleva a la Pascua definitiva. El premio que se nos asegura por la oblación de Jesucristo nos da una mirada amplia que va más allá de cada uno de nosotros, de nuestras cortas y frágiles vidas. Nos recuerda que somos parte de un maravilloso plan, un plan para el cual Dios ha querido nuestra colaboración, para que su salvación llegue a todas las personas y a todos los confines de la tierra. Sigamos, pues, con la ayuda de Dios, despertando en los fieles laicos esta vocación que hemos recibido del Señor. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. El Señor nos ha confiado a todo el pueblo de Dios, y no solo a unos pocos o solo a los creyentes. Todas las personas, sean de la religión o la cultura que sean, son llamadas por la Santísima Trinidad a alcanzar la meta y a ganar el premio que Dios nos ha revelado por medio de Jesucristo. Hagamos nuestra la oración de Jesús al Padre en la última cena. No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y para terminar, recordemos unas palabras alentadoras. Me refiero a la reflexión final del cardenal Ratzinger en la homilía durante la misa proeligendo pontífice tras el fallecimiento de San Juan Pablo II. Decía: nuestro ministerio es un don de Cristo a los hombres para construir su cuerpo, el mundo nuevo. Vivamos nuestro ministerio así, como don de Cristo a los hombres. Pero en esta hora, sobre todo, roguemos con insistencia al Señor para que nos dé un pastor según su corazón, un pastor que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegría. Amén. Pues ruego a Dios que los trabajos de estos días nos ayuden a vivir estrechamente la comunión y que nos permitan seguir anunciando la buena nueva con esperanza, humildad y valentía y con mucha alegría en nuestro mundo. Muchas gracias.
Aplaudit el cardenal Joan Josep Omella en aquest darrer discurs com a president de la Conferència Episcopal. El cardenal Joan Josep Omella, que ha posat de manifest aquesta mirada reflexiva durant el seu mandat de la realitat per treballar junts per una societat més justa i més en pau, ha dit que la Quaresma és el temps de gràcia en el que en el desert descobrim el primer amor, i ha fet així referència a moltes de les paraules que va posar sobre la taula durant el seu mandat com a Sant Pare Sant Joan Pau II. El papa diu: Papa Francesc ens pregunta si ens sentim interpel·lats i ens commou tot plegat. Els bisbes, diu Joan Josep Omella, com a portadors d'esperança, han d'anar contra la polarització i la violència d'aquests temps. Ha recordat també el jubileu, que ja es prepara de cara al 2025, i cal ser, ha dit, peregrins d'aquesta esperança. Ha tornat a fer referència al papa Joan Pau II a la seva exhortació després del jubileu de l'any 2000, i ha fet també referència a que si som servidors, diu el cardenal Omella, de l'Evangeli de Jesucrist, siguem portadors d'aquesta esperança. És necessari, deia el cardenal, com a bisbes, que la custodiem i la protegim, sempre referint-se en aquesta esperança en la que hi ha reflexionat molt el mateix cardenal. També el cardenal Joan Josep Omella ha fet referència que el papa Francesc convoca per l'any 2024 l'any de la pregària sota el lema "Ensenya'ns a pregar" abans del jubileu del 2025. També ha fet referència a l'elecció de la presidència, la vicepresidència, les comissions i les subcomissions episcopals que s'hauran de fer aquesta mateixa setmana, i ha recordat que les funcions del bisbe no poden ser només organitzatives, segons les mateixes paraules de Sant Joan Pau II. Diu que les conferències episcopals posen de manifest la comunió entre els bisbes i les diferents esglésies amb una gran responsabilitat col·legial que sempre ha d'estar amb el seu pastor, que és el papa. Per últim, ha donat les gràcies, s'ha disculpat pels seus possibles errors i ha dit: continuem plegats en el camí que ens porta cap a la Pasqua. Fem nostra l'oració de Jesús al Pare en el darrer sopar. Per últim, ha recordat també unes paraules del cardenal Ratzinger quan va dir allò del nostre ministeri és un do de Crist cap als homes. Aquestes han estat les paraules del cardenal Joan Josep Omella en el seu darrer discurs com a president de la Conferència Episcopal. Anem a publicitat i res, en uns minutets ho comentem tot plegat amb el cap de religió d'aquesta emissora, Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 3 minuts i mig, ja arribem a 3 quarts de 12 del migdia. Abans d'arribar-hi hem pogut sentir el discurs de manera íntegra des d'aquesta emissora, des de Ràdio Estel no podia ser d'altra manera, del cardenal Joan Josep Pomilla, del president de la Conferència Episcopal Espanyola, el seu darrer discurs com a president de la Conferència Episcopal. Ignasi Miranda, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Un discurs ple de referències, eh?
Sí, ple de referències. Ha citat un document del papa Sant Joan Pau II, Pastores Gregis, i ha enfatitzat molt la importància que els bisbes estiguin units al papa. Aquest missatge és molt clar després d'alguns pronunciaments de determinats bisbes, per exemple, en relació amb la fiducia supplicans, l'última declaració sobre les benediccions sota el pontificat de Francesc, ben recent, del 18 de desembre passat. Ha recordat que l'episcopat ha d'estar en comunió amb el papa. Després ha estat un discurs emotiu, de comiat, amb moltes referències, amb molta, si em permets dir-ho així, unció, és a dir, molt dir estem aquí per Jesucrist i els aspectes organitzatius són secundaris. Ha recordat una cosa també interessant, i és que la Conferència Episcopal no és un estadi intermedi entre els fidels i el papa o entre els fidels i el propi bisbe. És simplement un organisme de coordinació. Això no ho ha dit el cardenal Omella, però si les conferències episcopals en un futur deixessin d'existir, l'Església continuaria igual de fidel al que és el mandat de Jesucrist confiat a Sant Pere i, per tant, teològicament l'Església podria seguir existint igual.
De fet,
és un organisme molt vàlid, evidentment, la Conferència Episcopal, però és coordinació.
Sí. De fet, Ignasi, si em permets, el cardenal Omella ha recordat les paraules de Sant Joan Pau II i ha dit que les funcions del bisbe no poden ser només organitzatives.
Efectivament.
Que les conferències episcopals posen de manifest la comunió entre els bisbes i les diferents esglésies amb una gran responsabilitat col·legial que sempre ha d'estar amb el seu pastor, que és el papa.
Efectivament.
Molt contundent, en aquest
molt
sentit.
Molt contundent. Col·legial, aprofitem per recordar, que vol dir que tots treballem... És el que diem aquí, treballar en equip. La col·legialitat episcopal és que no és només un bisbe que mana per a tothom, sinó que treballen conjuntament.
Anem pam a pam, si et sembla, per reorganitzar tot aquest discurs que ha fet el cardenal Joan Josep Pomilla per fer això, pam a pam, com ell el tractava per punts.
Sí.
Anem a desgranar una mica el que ha tractat el cardenal. Primer ha recordat un temps importantíssim per l'Església, com és el temps de Quaresma.
Efectivament, ha recordat que és un temps de Quaresma i cal mantenir l'esperança. Ha pronunciat diverses vegades a la primera part del discurs la paraula esperança. Els bisbes, precisament, estem aquí, ha dit, per donar esperança. i ha dit som cridats per Crist a ser portadors d'aquella esperança i aquella sanació en un món ferit que pateix davant la violència, la polarització i la desigualtat. I s'ha referit al jubileu del 2025. El jubileu és una commemoració de gràcia especial que el papa convoca cada 25 anys. Això l'Església la celebra cada 25 anys, per tant l'any vinent toca amb el lema Pelegrins d'Esperança. I després ha citat, com dèiem abans, dintre d'aquest primer apartat de la Quaresma, la Pastores Gregis, una exhortació apostòlica de Sant Joan Pau II, publicada precisament a l'anterior jubileu, el del 2000, titulada El bisbe servidor de l'Evangeli de Jesucrist per a l'esperança del món. Per exemple, ha dit que la missió continua sent avui la d'oferir a tots els fidels i al món aquesta esperança fundada no només en allò que es refereix a la realitat, a les realitats penúltimes, sinó també i sobretot a l'esperança escatològica, és a dir, a l'esperança definitiva. Els creients creiem que no només la tenim en aquest món, l'esperança, sinó per sempre, després de la mort.
Exacte. En el segon punt, ha fet referència a l'any d'oració que just se celebrarà aquest 2024 preparant precisament el que deies, Ignasi, que és el jubileu del 2025.
Sí, l'any de la pregària, i aquí doncs ha citat algunes realitats que es produeixen a les diòcesis, que és el creixent desig de vida espiritual i el redescobriment de la pregària. També ha comentat, citant el papa Pau VI, que l'Església ha de ser mestra que ensenyi i introdueixi els fidels en l'art de la pregària. És a dir, ha vingut a dir que la pregària pot ser espontània, però també s'ha de saber fer, s'ha de saber fer bé. I això no vol dir només paraules boniques, sinó saber pregar. També ha dit que un altre instrument que ens pot ajudar a créixer en la nostra vida de pregària és la meditació d'unes catequesis que el papa Francesc va fer entre el maig del 2020 i el juny del 2021. Aquest ha estat l'essència del segon punt d'aquest discurs, que ha estat més curt que en altres ocasions, perquè en ser un discurs d'acomiad doncs no ha entrat en els temes de l'ordre del dia d'aquesta plenària, que per cert, els haurà de gestionar ja a partir de demà el seu successor.
De seguida preguntaré,
després
desgranar tot aquest discurs, sí que et preguntaré per l'elecció dels nous membres abans, però en el tercer punt, el cardenal Omella ha dit escollits per servir, eh?
Aquest ha estat el títol, escollits per servir, i bé, ha recordat que la tasca d'elecció de càrrecs, que marca molt aquesta assemblea, és una tasca de col·legialitat episcopal, el que dèiem abans, és a dir, de treball en equip entre els bisbes, l'elecció que hauran de fer els germans bisbes, ha dit el cardenal Omella, de presidència i vicepresidència i altres eleccions, doncs està pensada, ha dit, pel servei a la comunió i a la missió evangelitzadora que té la nostra conferència episcopal, així com ajudar a l'exercici col·legiat del ministeri episcopal. I bé, després doncs s'ha referit a alguns problemes, a tasques urgents que hi ha en el ministeri, en el servei dels bisbes, i ha meditat sobre algunes paraules de Sant Joan Pau II, el que dèiem, un discurs ple de cites i on ha ressonat molt la crida a la comunió. Està a mort, això no ho ha dit ell, ho diem nosaltres, a mort amb el papa, amb el papa Francesc.
I per últim punt, ha destacat la gratitud, i no només, clar, ell l'ha titulat la gratitud, però jo crec que l'honora el cardenal quan ha dit allò de perdoneu-me si m'he equivocat.
Sí, efectivament, ho ha dit en un moment d'aquesta part més de balanç, disculpeu els meus errors, efectivament, ha dit. Però, per exemple, és interessant que ha qualificat aquesta etapa de bonica en el camí que tots fem junts cap a la meta, ha insistit en el camí junts, la sinodalitat, el sínode, i després també ha dit que hi ha molts reptes, que cal caminar sense pressa, sempre units, cohesionats, mirant cap endavant, no? I ha fet seves també unes paraules de Sant Pau, cridant a la missió, a fer deixebles de Crist a tots els pobles, sense fronteres. I bé, també ha comentat unes paraules del cardenal Ratzinger quan va presidir la missa abans de ser elegit ell mateix papa, encara sí, no se sabia, l'any 2005, quan va dir que el nostre ministeri, referint-se als bisbes, és un do de Crist als homes per construir el seu cos, el seu cos, el món nou, és a dir, el seu cos és el món nou, i va fer una crida, doncs, a viure al ministeri sense perdre de vista Jesucrist i com a do per als homes, al servei dels homes. La part final, doncs, de balanç ha estat sòbria, però molt intensa de contingut i molt sentida, la del cardenal Omella.
Aquest ha estat el darrer discurs, com dèiem, del cardenal Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Molta gent que es pregunti, Ignasi, i ara què?
Doncs avui, tècnicament, continua sent el president de la Conferència Episcopal Espanyola, encara el cardenal Joan Josep Omella, i això serà fins demà. Aquesta tarda es fan el que es diuen votacions de sondeig, i hi haurà alguns treballs ja, doncs, de preparació del que seran els continguts de l'ordre del dia, que també hem anat dient, ho heu anat dient vosaltres, Joan, aquest matí a l'informatiu. Doncs hi ha uns temes sobre els abusos, sobre la formació dels seminaris i molts altres que estan, com en totes les assemblees plenàries, a l'ordre del dia, però amb la particularitat que en aquest cas ja ho haurà de gestionar el nou equip, el president de la Conferència Episcopal, els presidents de les comissions, la comissió executiva, que també es forma, i tot això s'anirà elegint a partir de demà. Sí, el que passarà demà, al matí, el primer que es farà és l'elecció del president, és a dir, això, cap a aquesta hora, calculo, uns minuts abans o uns minuts després d'aquesta hora, ja sabrem qui és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Per cert, que no vull entrar... Ja, mira, si em deixes explicar-ho, Ignasi. Moltes vegades, l'Ignasi i jo mateix, sempre que hi ha alguna elecció, comentem breument els possibles candidats, què pot passar, què no pot passar, no? I sempre acabem amb una mateixa reflexió. Massa rumors, no, Ignasi? Massa rumors fora de l'Església que volen doncs, aprofundir en el món eclesial que ja funciona per ell sol, no?
I tant, funciona democràticament,
exacte,
en aquest cas.
Per tant, sí que hi ha uns quants noms sobre la taula, no?
N'hi ha, però és curiós que formalment no hi ha candidatures. És a dir, una cosa que podria passar, és una obra d'homes, i podria ser que s'establís el sistema de proposar candidatures, dues, tres candidatures, però no és el cas.
Anem pagant cap a Guinness, i com funciona aquest sistema d'elecció?
Doncs el sistema d'elecció és el següent. Tots els bisbes que no tinguin no tinguin 75 anys o més, perquè, clar, alguns estan en actiu i poden tenir 75 anys o més perquè han presentat la renúncia preceptiva al papa, però encara no els hi ha acceptat, o sigui que estan en actiu de ple dret a la Conferència Episcopal. Doncs aquests no poden ser elegits presidents. I també hi ha una recomanació molt ferma de la Santa Seu, i és que els qui complirien 75 anys els propers 4 anys, tampoc. Per tant, això redueix el nombre de bisbes que poden ser elegits presidents a 49. Dels 78, 49 només poden ser elegits presidents. El cardenal Omella no pot ser elegit perquè ha complert 75 anys durant aquest mandat i, per tant, no pot ser elegit una altra vegada. Això ja se sap, ja se sabia fa temps. I entre els noms que sonen, doncs sí, n'hi ha molts, el que tu dius, més des de fora, però clar, sempre sabem que algú d'aquests serà elegit. Sí. Sonen molt, per exemple, Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid, aquest va ser, abans de ser elegit arcabisbe titular de Valladolid, va ser el portaveu i secretari general de l'Episcopat Espanyol, abans d'acabar el mandat, va renunciar al càrrec i va ser elegit l'actual, que és Francisco César García Magán. Aquest és l'únic càrrec, per cert, que no es renovarà en aquesta plenària perquè té un mandat de 5 anys. Per tant, serà en una propera, quan compleixi els 5 anys, en principi.
Per tant, tota la resta és renovació?
Tota la resta és renovació. Podria ser que algun president de comissió fos reelegit, això sí. El president segur que no, perquè el cardenal Omella no pot ser elegit. Llavors, sona el nom de Luis Argüello, com et deia, té 69-70 anys, per tant, com que és de 4 anys, no arribaria als 75 durant el proper període, pot ser elegit, és un home, diguéssim, veterà, si em permets dir-ho així, en l'Episcopat Espanyol. Després també sona, el que passa és que jo crec que és més difícil, potser pel seu perfil, Jesús Sanz Montes, arcabisbe d'Oviedo, aquest era, per cert, un abat franciscà, elegit fa uns 20 anys, quan era abat franciscà de l'Aragó.
L'altre dia que parlàvem de la possibilitat que un abat fos escollit bisbe, en el cas de Poblet, que ha estat anomenat bisbe cap a Girona, doncs mira,
doncs
un altre exemple.
És el precedent més immediat del bisbe electe de Girona, un abat elegit bisbe. Després també sona sona perquè sempre l'arcabisbe de Madrid tradicionalment sona, està a les travesses, el cardenal José Cobo, un home molt carismàtic, un home molt proper al papa Francesc, un estil molt modern, molt renovador, i potser no tan ben vist per alguns sectors que serien, per entendre's, els més propers a Jesús Santmontes o al bisbe actual d'Oriol Alacant, que no és que soni a les candidatures, però que tenen un perfil, doncs, potser en alguns aspectes més crítics, amb la fiducia súplicans i aquesta exhortació del papa.
I atenció, després, perquè sona un que coneixem bé.
Sona un que coneixem bé perquè va ser bisbe de Terrassa i actualment és l'arcabisbe de Sevilla.
Sí, senyor.
Nosaltres li seguim dient el nom en català perquè aquí es deia el nom
Josep
en català.
Àngel Josep Àngel Saiz Meneses.
Exacte, Josep Àngel Saiz Meneses o José Ángel Saiz Meneses. Aquest podria ser, segons diuen allò els comentaris, no direm dels vaticanistes, sinó dels episcopalistes de la Conferència Espanyola, aquest sonaria com una opció de consens, com ho va ser el cardenal Omella fa 4 anys, també. Mm-hmm. Moltes vegades el president elegit és un home de consens, que potser doncs, no es busquen perfils marcats en un sentit o en un altre, ja m'enteneu, aquí no va com a la política, exacte. Però allò que diuen perfils doncs, una mica més conservadors, una mica més progressistes, si es pot dir així, que tampoc és exacte. Podria ser Josep Àngel Saiz, vaja, jo personalment penso que seria una bona elecció, però...
Diuen que és una figura de consens.
Sí, això és el que es diu. Mm-hmm. Sí. És un home també proper, modern, també molt fidel al papa, i podria ser que hi hagués. Llavors, per ser elegit un president de la Conferència Episcopal Espanyola demà al matí, cal, com que serà la primera vegada, només cal la majoria absoluta, la meitat més un dels 78 que voten, en primera votació. I si no,
els que no
poden
ser presidents per qüestió d'edat, sí, poden votar?
Sí, poden votar.
Poden votar, eh?
Voten 78 i només poden ser elegits 49.
Val.
Sí.
Per últim, Ignasi, ens queden 4 minuts.
Si a la primera votació no hi ha majoria absoluta d'un que sigui el més votat, no arriba a la meitat més un, es fa una segona votació amb els dos més votats. Val. Segona volta, com a França, les eleccions presidencials.
Sí, una cosa així, però és qüestió ben democràtica.
Sí.
3 minuts i mig ja arribem a les 12 del matí, escoltarem l'Àngelus i el butlletí informatiu on explicaran els nostres companys, la Júlia Julve ens ho explicarà tot plegat en aquest butlletí informatiu. Abans d'anar a publicitat i d'escoltar aquest butlletí informatiu, l'Àngelus i tot plegat, Ignasi, si que et voldria preguntar a què ha hagut de fer front, a què, una mica de resum, molt resumit, clar, perquè resumir tots aquests anys en només 3 minuts costa molt, però una mica de resum del mandat del cardenal Omella.
Doncs un esdeveniment, evidentment, que ha marcat molt aquests 4 anys és la pandèmia. No portava ni un mes, o portava uns dies només de president, i es va produir el primer confinament i l'estat d'alarma. Ell ho va gestionar tan bé com va poder. Jo recordo concretament una missa a la Catedral de Barcelona que transmetia amb nosaltres en aquells temps de confinament, on va anunciar que s'estava parlant amb el govern de començar a obrir les esglésies que estaven tancades. Uh-huh. I això va ser dur, va ser un moment dur. Per tant, la pandèmia és un aspecte fonamental. Després, evidentment, tot el que és la lluita contra els abusos, els informes, tot el que s'ha encarregat al despatx Cremades Calvo Sotelo, les dades que es van coneixent, l'obertura d'oficines diocesanes, que, evidentment, no és responsabilitat només del president de la Conferència Episcopal, però sí que és un aspecte important, i després tot el tema de la formació dels seminaris i les reformes. I la sinodalitat, també, la sinodalitat, és a dir, d'esperit del papa que vol fer una església més participativa i de la qual doncs, les conferències episcopals també han de participar. Aquests serien potser els 3 aspectes fonamentals d'aquests 4 anys de mandat del president, que d'altra banda doncs, a nosaltres ens ha quedat molt a prop, perquè hem tingut l'arcabisbe de Barcelona de president de l'Episcopat Espanyol 4 anys.
Sí. Doncs déu-n'hi-do tot el treball que ha hagut de fer el cardenal Joan Josep Omella al capdavant de la Conferència Episcopal Espanyola. Ignasi, moltíssimes gràcies per tot aquest
gràcies a vosaltres, Joan,
resum encantat. Del discurs i de com anirà tot plegat a partir d'ara de la Conferència Episcopal Espanyola. Nosaltres fem una cosa, anem a publicitat, de seguida escoltem l'Àngelus, el butlletí informatiu amb Júlia Julve i Xavi Toscano i tornem de seguida amb més qüestions sobre la taula d'aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La Taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.